Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Volia ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Sou persones que patiu d'obsessions i compulsions o coneixeu algú que estigui afectat pel TOC? Ara fa unes nits un oient ens va demanar si en podíem parlar d'aquest trastorn obsessiu compulsiu que es caracteritza perquè la persona que ho pateix té pensaments recurrents i perseverants que generalment resulten desagradables, la qual cosa es denomina obsessió. El doctor Antoni Balbuena és director del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor Balbuena, bona nit i moltíssimes gràcies per l'atenció.
Pues encantat d'estar col·laborant a aprendre i a fer d'ignorant una estona i a compartir-ho.
Doncs un plaer. Doctor, quin percentatge de la població està afectada pels trastorns obsessius compulsius?
Més o menys es calcula que entre l'1 i el 2% entrarien en aquest grup de que aquestes dues característiques que dèieu dels pensaments, o sigui, de les obsessions i de les compulsions i dels rituals, doncs quan hi ha més o menys entre 1 i 2% que aquests pensaments o aquestes obsessions els hi fan prou nosa com perquè sigui un autèntic trastorn que cal tractar.
Hi ha més dones que homes o a l'inversa?
Doncs està bastant equilibrat, però és una mica més predominant en homes. Però vaja, està bastant repartit. Varia amb les edats, però vaja, és una mica lleugerament predominant en homes.
Aquestes persones amb molta freqüència senten que alguna cosa dolenta passarà si no aconsegueixen realitzar les compulsions, per la qual cosa se senten obligats a dur-les a terme. Ens vol posar algun exemple?
Sí, per exemple, jo recordo la dona d'un company meu de l'hospital que quan em venia a veure, ella tenia la impressió de que si em parlava li passaria alguna desgràcia al seu marit. I per tant, quan entrava en la consulta, jo la feia seure, li començava a parlar i a poc a poc anava aconseguint treure alguna paraula, perquè ella tenia molta preocupació de parlar perquè pensava que al parlar li passaria. Però n'hi ha moltes, per exemple. Doncs si no me'n recordo la cara que té el meu fill, així es morirà. O sigui que a vegades em queda atrapat en aquest tipus de gests que teòricament són aspectes que si fa un ritual es queda la conjura desfeta. Però clar, lamentablement això és pensament màgic i acaba atrapant la persona que a vegades queda bloquejada per això. I patim.
Tu diràs. I a quina edat es comencen a visibilitzar aquests problemes?
Això, més o menys, cap als... De nens ja n'hi ha, també, però quan es nota més i hi ha més consultes, a partir de l'adolescència, com tantes coses, entre 18 i 20 anys comença... En els homes apareix més freqüentment aviat, en canvi, les dones apareix més tard, fins i tot a vegades en diferents èpoques de tipus hormonal, a la dona se li reprodueixen més aquestes dues branques, la dels pensaments, és a dir, obsessions, o bé la de les compulsions.
I com podem esbrinar-ho?
Doncs, l'habitual és preguntar, amb una mica de tacte, si alguna persona ha tingut, per exemple, pensaments que apareixen al seu cap i que no voldria que apareixessin, si aquests pensaments li molesten, si li és difícil de controlar, si això seria quan els pensaments. El que li passa ja ho identifica amb això. Després ja la segona part, que és la part de les compulsions. És a dir, li pots preguntar, ha de fer alguna vegada repetidament coses com rentar-se les mans una i altra vegada o comprovar moltes vegades la mateixa cosa. Per exemple, si no ha sortit de casa i no ha tancat bé, o com una pacient que tenia, que quan estava malament tenia la impressió que anava amb el cotxe, havia atropellat algú, i havia de baixar, comprovar-ho i tornar a seguir. Es fa el viatge, se li feia més llarg. Una altra pregunta és, a vegades té que dir o pensar coses com si fos un ritual, o sigui, ha de marcar, ha de seguir les línies, o bé dir una paraula, o bé fer un gest, o sigui que llavors fa com que la persona que ho pateix i ja nota que això són coses una mica incòmodes, que a vegades no ho diuen, però el que ho nota, veritablement, doncs, ho explica i llavors li pots donar una sortida, pots donar una comprensió i per tant un tractament.
I
molt sovint, curiosament, no consulten aquestes persones.
Ho consulten, diu?
No, perquè està, home, quan és la cosa molt incòmoda i quan un s'ha d'aixecar a les 3 del matí per fer un ritual de posar la tovallola, de rentar-se, tornar a rentar-se el cap, tornar-se a vestir, i si la tovallola queda malament a tornar a començar, clar, aquest sí que consulta. Però moltes vegades aquests símptomes, això, són tan invalidants, molt sovint els costa molt de consultar.
Les persones que hi conviuen, com poden ajudar?
Bé, home, la veritat és que això a vegades és una noia important per a la família, perquè una característica, per exemple, és el tema de la lentitud. Clar, si abans de sortir de casa han de fer molts rituals, clar, no és infreqüent que arribin tard, o que en el menjar tinguin que fer, doncs, posar-se en un lloc determinat, que els coberts estiguin d'una manera. I això, efectivament, a vegades crispa molt la família, i és difícil d'aguantar. L'ideal és ajudar-lo a que això no faci, però també entendre que fins que això no es tracta, a vegades costa molt de manejar i tenim d'estar al costat de la persona que ho pateix, que no ho fa d'una manera per fer la guitza, encara que va socialment és el que passa, no? Però clar, són persones que pateixen, no?
Com es poden tractar o intentar superar i disminuir aquestes obsessions i compulsions?
Doncs, mireu, això és ben important perquè, primer de tot, i atès la pregunta, que el comentari que em feia abans, doncs primer s'ha d'entendre que la persona que ho fa no és ben bé un acte voluntari. La persona també està una mica presa i de fet, amb una mena de presó per fer això. O sigui que no és ben bé lliure quan una persona fa això. I això a vegades està, de fora no es veu. Però fet aquest exercici petit de comprensió, doncs l'altre és que hi ha uns tractaments que, de la part psicològica que són els que més aviat funcionen, que són la teràpia cognitiu-conductual, que fas un tipus d'exposició en aquests pensaments i en aquestes accions i fa un tractament que la persona arriba a poder dominar una mica més o no queda dominada per aquestes coses. Però també una part psicològica que funciona bastant bé i, en definitiva, la persona es pugui manejar més bé. I després hi ha el tractament farmacològic que és bastant eficaç, perquè hi ha una part d'aquest trastorn que és bastant cerebral. Llavors, combinar aquestes dues coses sol ser bastant útil i bastant eficaç.
I això com es genera? Quines són les causes? Hi ha genètica?
Sí, hi ha una part genètica, efectivament, que per exemple, els bessons monocigòtics doncs, obtenen doncs, els que són del mateix, són idèntics, aquests obtenen amb un 60% i escaig, i els que són bessons no iguals, aquests ho tenen amb un 20%, o sigui, com a coincidència. O sigui, que també la part genètica hi ha molta evidència de que és un factor, però també hi ha factors orgànics, fins al punt de que, per exemple, la famosa epidèmia que hi va haver-hi, que em van dir maldita la grip espanyola del principi del segle XX, molts van quedar, després d'aquesta encefalitis, doncs van quedar amb uns símptomes de dipressió. També hi ha malalties infeccioses en criatures que produeixen símptomes d'aquests. És a dir, que hi ha una part important que també és cerebral. I, evidentment, després hi ha un aspecte cultural, que a vegades hi ha cultures molt més ritualistes que altres. Ara mateix, per exemple, estem en un moment que ens fan rentar les mans molt sovint. Clar, els pacients que ho han fet de tota la vida se senten mai tan bé com ara. No? Però, clar, hi ha moments que aquesta... O sigui, els rituals de neteja i els d'ordre, que són coses molt típiques del comportament obsessiu, són essencials per a la nostra cultura. Tot hem de tenir una mica d'ordre, o bastant ordre i bastanta neteja. Ara, el problema és quan aquests rituals d'ordre de neteja es mengen tot el pressupost d'acció de la persona, que llavors queda atrapada, en lloc de ser una cosa que funcioni doncs, com a preventiu, acaba sent com una presó. Però això volia subratllar-ho també, que és clar que els components de ritualitzar i els components de donar voltes a les coses formen part de la naturalesa humana. O sigui que no són coses extraterrestres, això ens passa. El que passa és que en aquest trastorn, els circuits, que ja coneixem bastant quins són, queden atrapats amb això.
Ens ho diu el doctor Antoni Bulbena, Barcelona 1953, catedràtic de psiquiatria i director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB. Es defineix com un metge de poble que s'ha disfressat de psiquiatre. I com és la vida pel doctor Bulbena?
Doncs treballo a l'hospital doncs, uns dies, que és l'Hospital del Mar, on he estat molt de temps organitzant els serveis psiquiàtrics i feliçment doncs, tenim uns serveis bastant grans i d'ampli espectre, diria. I, per altra banda, estic els altres dies en el Departament de Psiquiatria de l'Autònoma, que tenim 5 hospitals, i això doncs, dona una feina estupenda perquè tots juguem a ser doncs, ignorants que volem aprendre. I aquesta és la feina de les més boniques que hi ha, aprendre els pacients i aprendre.
Doncs un plaer de compartir aquesta mateixa inquietud. Doctor Antoni Balbena, moltíssimes gràcies per l'atenció i que tingui bona nit.
Moltes gràcies, un plaer compartir amb vostès aquesta.